Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
Ajuntament de Vilafant.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a Ràdio Vilafant, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest dilluns 9 de març. Abans de saludar els tertulians, deixeu que feliciti a la meva iaia, a la meva àvia, que avui, si no m'equivoco, em fa 92, o sigui que per molts anys.
Felicitats per part nostra també.
Exacto. Toni Caula, bon dia. Héctor Amello, bon dia. Josep Maria Bartomeu, bon dia. I Montse la Llave, bon dia. Sí, sí, és que 92, Déu-n'hi-do.
Són anys, eh?
Sí. Jo sé que ella, bueno, ara no sé si m'escolta o no, però sé que me solia escoltar sempre, puntualment, i bueno, ara no sé si m'escolta o no, però bueno, felicitada queda, que també està bé.
A millor avui, com que és el seu cumple, té moltes activitats i no pot escoltar, eh?
No ho sé, jo només sé que aquest vespre vaig a sopar a casa seu, que serà una mica complicat, serà un dilluns una mica diferent avui.
Bueno, està bé.
Dia 9 de març, deia jo, i volia parlar una mica d'ahir. I avui, és veritat que avui és 9 de març, dia de les persones desaparegudes. Bueno, per fer un petit apunt, encara n'hi ha de persones que no sabem on són.
Moltíssimes.
A mi el primer que m'ha vingut al cap ha sigut Madeleine McCann. No sé si us en recordeu.
Sí, la niña.
De Portugal.
Sí, que fa poc, que fa uns anys va sortir una noia que deia que era ella. No sé si us en recordeu també, però que es veu que no era... Bueno, no ho sé ben bé si era veritat que era ella o no.
No, era ella.
Aquesta era una noia anglesa, sí. Que els pares estaven branejant a Portugal.
Sí.
A l'Algarve, al sud de Portugal.
Sí.
I tenia un atac aquí, vull dir que era inconfundible. Vull dir, no se n'ha sabut res més d'aquesta noia, d'aquesta nena, no.
Xifra preocupant, aquest matí es publicava, el motiu del dia, la desaparició d'adolescents ha pujat un 24,7%, eh?
Bueno, hauríem de mirar el per què, no?, la desaparició d'aquests adolescents, si és una desaparició volguda.
Hi ha molt tracte de menor encobert, que això és criminal, vull dir, esclaves sexuals, vull dir, però amb nenes petites, eh?
I això és... I tràfic d'òrgans.
Sí, això, tràfic d'òrgans. També, això, no sé si és més o menys criminal, però les dues coses són bestials.
És assassí, això.
Però a mi em preocupa, jo ara he dit Madeleine McCann, però és que jo recordo que jo era molt joveneta quan va desaparèixer Madeleine McCann i encara no sabem res.
Sí.
Com pot ser que parlem d'intel·ligències artificials, parlem de, bueno, la setmana passada no, amb el Mobile World Congress, que vam veure tots aquests avenços tecnològics, i que encara a dia d'avui hi ha coses que no sapiguem, no? Com aquestes que potser no? Es pugui investigar i saber.
A mi el que també em toca molt és el fet de la família, no? De la resta de familiars que queda, perquè no deixen de ser persones desaparegudes que no clar, realment no són, no estan mortes.
Clar, no estan mortes i no tampoc
estan... Per tant,
estan...
clar, el que deuen passar aquestes famílies ha de ser brutal.
I tant.
Perquè consten això com si estiguessin vives, si són gent gran deuen cobrar, doncs, el que han de cobrar, han de pagar igualment totes les obligacions que tenen. Llavors jo penso, ostres, a més de la desgràcia que hi ha, doncs que hagis de complir igualment amb totes aquestes obligacions.
Recordo un cas d'Andalusia, no recordo el nom, però que els pares van estar, em sembla que encara 20 anys o 30 anys, buscant, vull dir, uns nens que van assassinar una nena i mai van trobar el cadàver, us en recordeu d'això?
Marta del Castillo,
això,
potser?
Això.
Era de Madrid, aquesta.
Eh?
Sí.
Era de Madrid.
Sí, mai van trobar.
Sona, per el que has dit, crec que deu ser la Marta del Castillo.
Inclús han fet una sèrie sobre aquesta noia.
Després també...
La filla de la Romina Power, no? I l'Alba, no?
Sí.
Era, que també va ser un cas d'aquells que dius, com pot ser, no? I aquests, aviam, econòmicament...
Aquests tenen diners com per pagar...
Van estar molt.
Sí. I això que has dit tu, Toni, n'han fet una sèrie, això, hòstia, té que ser molt fort, que perdis un fill i te'n facin una sèrie. Vull dir, és martiritzat, vull dir...
Suposo que és amb el vistiplau de la família,
Crec que sí, Crec que era...
No crec que ningú s'atreveixi a fer una història d'una persona desapareguda.
Vistiplau de la família, segurament...
Sí, té l'elector,
Sí, però llavors es poden enfrontar...
Ya pasa que a veces se terminan en juicios porque no tienen el beneplácito de la familia. De todas formas, yo que entiendo que muchas veces tirar del hilo es muy complicado.
Ya.
Porque investigarlo no es fácil. Y mira que en España tenemos un buen servicio de investigación, ¿eh? O sea que... Pero yo creo que a veces, por mucho hay que tirar del hilo, y habláis de desapariciones forzosas o voluntarias... A mí lo de los niños, eso es, evidentemente no hay una desaparición voluntaria de un niño, y a mí eso me revuelve el corazón. La verdad es que ahora cuando lo comentabais al principio, lo primero que me viene a la cabeza es mi hija, evidentemente, porque tiene 2 años, y dices, es que para los padres tiene que ser un calvario. O sea, siempre es un calvario, sea la edad que sea, pero cuando son tan pequeños es que dices, es que aquí nada bueno detrás de esa desaparición.
Clar, és que a mi em sobta això, no? Que no es pugui, això que tu dius, no? D'estirar-lo del fil, o que no es pugui acabar de saber la veritat després de tants anys, no?
Tot i que les tecnologies per esbrinar crims, cada vegada són més... tot el tema de l'ADN, vull dir... Ara... et fan, o sigui, desenterren un cadàver de fa 30 anys i li troben l'ADN, li troben tot, i és la tecnologia ha avançat moltíssim.
El cas, per exemple, d'aquell nen que les dunes de Sant Pere Pescador se'l varen ensorrar i al cap d'uns anys, al cap de molts anys, varen trobar els ossos. Si us recordeu?
A la sèrie
del doctor Verdalet, doncs explicava aquest cas concret.
A tu t'agraden aquestes coses de casos i així?
Sí, bueno,
jo quan són casos reals em fa una mica de cosa.
Jo, si és que un cas real segur que el miro o el llegeixo. Si és fictici, no tant.
Doncs jo al revés. De fet, ahir vaig començar a veure la sèrie El joven Sherlock Holmes de Prime. Vaig veure 2 capítols. A mi tot el que és Sherlock Holmes, totes aquestes coses, m'agrada. I m'agrada perquè em dóna més esperança que la realitat, no? Perquè ara que estàvem dient que no, que hi ha casos que no s'han pogut resoldre, Sherlock Holmes ho resol sempre. No, o quasi sempre. No li queda un cas sense resoldre, no? Ojalà hi hagués un Sherlock Holmes.
Si fos tot tan fàcil.
Sí, claro. Sí. Però ojalà hi hagués un Sherlock Holmes.
Segur,
no?
Que n'hi ha, eh? Segur que n'hi ha molts. El que passa que no totes, ja. No totes pot resoldre, eh? Per desgràcia.
I hi ha, què vols dir? A què et refereixes que n'hi ha?
O sigui, que n'hi ha...
Casos.
Que hi ha
Sherlock Holmes.
Molts de Sherlock Holmes.
Ah, aquí a Girona tenim la Montserrat Tura.
N'hi ha molts. Montserrat
Tura és una investigadora d'aquests temes, eh? Està brinant encara. Us en recordeu, fa anys que varen desaparèixer una parella del pantà.
I tant.
El pantà de Susqueda.
Sí.
Doncs ella investiga molt sobre això.
Sí, i Paco Lobatón me parece que montó una fundación de personas desaparecidas y de vez en cuando va, claro, y de vez en cuando va saliendo en la tele explicando casos, y casos que llevan muchísimos años sin resolver, con muy pocas pistas o con pistas, pero que al final no llevan a nada, a ningún en camino sin salida, y dices, pues son casos que a lo mejor llevan 20 o 25 años.
I el que és curiós és que hi ha casos que per feina se'n parla i altres que estàs tota una vida parlant-ne, vull dir que no sé el per què d'això.
Jo me'n recordo d'aquest programa que el feien, i llavors...
Qui sabe dónde?
Sí, jo també. Bueno, jo era petiteta i bueno, no crec que el mirés, però...
Sí.
Ja et dic, a mi m'agrada més la ficció que no la realitat.
I n'hi ha molta de gent, desapareguda.
Moltíssima.
Jo me'n recordo que abans, quan estava actiu, tenia una reunió amb els Mossos cada mes, no? com a representant sindical. I la primera vegada que vaig anar-hi, tenien amb una paret, tenien un quadre, amb 20 o 30 fotos, i els vaig preguntar, per què els teniu aquesta gent així? Dic, perquè els estem buscant, dic, són desaparegudes.
Sí.
Complicat, això. I si la trobes, viva, fantàstic, no? Però si malauradament no, la trobes morta, després comença una altra investigació, no? Perquè...
Sí, és clar.
Jo puc dir per experiència que la mort d'un fill és el pitjor que pot passar en una família, de llarg. Però la desaparició encara té que ser pitjor.
Sí, una mica perquè el que deia la Montse també.
Cada dia pensar. I on serà el meu fill o la meva filla?
I després tota la gent que se n'aprofita.
Sí, perquè després
surt aquesta gent que te diu, és que jo l'he vista, que no l'he vist, o vine que jo t'explicaré, que si fas això i allò i l'altre...
Dos casos només, per exemple, la farmacèutica d'Olot. Quantes històries no va haver-hi paral·leles a tot això, no? Que se n'aprofitaven.
Perquè hi ha un rescat, no? Potser.
Sí, perquè demanaven un rescat. Inclús
van
assegurar que sí, que era morta. Quan la realitat, per sort, doncs no era així, no? I llavors l'altre cas, també molt mediàtic, les nenes del Càcer.
Hòstia, això va ser bestial.
Us en recordeu?
Bestial.
Que Antena 3 va agafar un equip i al cap de dos dies d'haver-los desaparegut, doncs van anar a fer un programa allà, ja van forçar molt a la policia perquè per trobar raons de tot això, va ser una cosa molt desagradable.
I el principal sospechós, o el corbant, encara no sap si és viu o és mort.
Jo tampoc tinc clar que sigui ell.
A Irlanda va saltar d'un barco i es va tirar al mar i encara no l'han trobat.
A vegades en aquests casos busquen un cap de turc.
Sí, també, perquè jo crec que com a éssers humans necessitem saber, no?
Com dius?
Que com a éssers humans necessitem saber, d'alguna manera. Ens fa molt mal. No?
I després la policia, suposo que li interessa tancar casos, no? I moltes vegades encolomen el mort a qui no és el responsable, no?
Mira, una altra sèrie, ara que dius tu, de tancar casos, que m'agradava molt, Caso Abierto, no? Que en anglès és Cold Case, que també m'agrada molt perquè feia la recreació, no? Històrica de casos així antics que reobrien arrel d'alguna nova pista, no? Bueno, esperem això, no? Molaria que d'aquí uns anys no n'haguéssim de parlar, no? De que no hi haguéssim persones desaparegudes, no?
Sí, bueno, y después también relacionado con todo esto de las apariciones tenemos todavía los casos de los niños y niñas robados, que muchos están buscando a sus familias, y a la inversa. Que se decía que habían fallecido tras el nacimiento, y realmente lo que se había hecho era darlos a otras familias en adopción que el hospital consideraba más pudientes y que van a poder mantener.
En temps franquista això es donava molt.
Sí, bueno, d'ahí viene todo.
Inclús, si us recordeu, després de la mort d'en Franco i en plena democràcia, encara existia això,
Sí. Bueno, yo creo que el problema también es las dificultades que se siguen encontrando a día de hoy para poder investigarlas,
Claro.
O sea, que eso sorprende, que digas, han pasado ya 30, 40 o 50 años y siguen encontrándose muchas barreras para poder investigar.
Però, clar, entenc la reticència de la família adoptant, no?, diguéssim, d'explicar la veritat, però com li amagues això al teu fill? Perquè no acaba de ser... L'has educat tu, l'has criat tu, és el teu fill, encara que tu no l'hagis...
Sí, pero aquí no es tanto una reticencia de la familia adoptante, que evidentemente ahí pues a lo mejor...
Porque claro, ellos son los que encomes, entre cometas, el delicto, ¿no?
A sabiendas o no, porque tampoco está claro si esas familias realmente sabían que ese niño
no era,
era robado o no. O sea, no queda claro. A lo mejor eso es una trama del propio hospital, que decía, esta persona consideramos que tiene 4 hijos y no va a poder mantenerlo, entonces le quitamos el último, y a esta familia, que es una familia adoptante, se lo damos y le decimos que la familia no lo quiere, que eso pasaba, y entonces la trama estaba detrás. Pero a mí lo que me sorprende es que la gente que lo sabe, que sospecha que, oye, yo puedo ser un niño robado, o tengo un hermano o una hermana que ha podido ser una niña robada, las dificultades que todavía a día de hoy se encuentran para poder investigar.
Amb això que dius em fa pensar molt, i per parlar una mica del tema que tu ens vas exposar ahir, no?
Uh-huh.
El tema de les violacions a les dones.
I així ja entrem al 8M.
Fa pas,
molt bé.
Fa pas massa, varen destituir el cap de la Policia Nacional d'Espanya, us en recordeu?
Horrorós, sí.
Les pressions que va tenir aquella noia, i que ningú investigava i que li deien que callés, no? I en casos polítics, del món polític, exactament el mateix. Penso que van fer una pel·lícula i que se'n deia Nevenka, que és una noia de...
Sí, un cas real.
Estava en un municipi que l'alcalde, doncs, la forçava, i ningú l'ajudava, Calla, no digui res.
O sigui, perquè és... en un moment determinat de la nostra història, malauradament, això no es veia com una cosa dolenta, no? O no es veia com una cosa...
El què? La violació?
No?
No.
El acoso.
Sí, exacte, l'assetjament, no tant la violació.
Això
en si...
Això se'n diu masclisme.
Exacte, exacte. Però
que per això es va fer el 8M.
Exacte, estava molt més integrat, això és el que em referia.
El que ella suposo que es refereix és que a l'edat mitjana, vull dir, el rei tenia dret a provar, vull dir, si es casava algú, tenia dret a provar-ho primer ell, vull dir que...
Sí, no, però jo crec que també...
Allò que se'n deia el dret de cuixa.
El dret de cuixa.
Sí, no, a lo que se refiere també és que... determinades
que per sort ara en som conscients,
no, i determinades actitudes que ara se consideren acoso, perquè són acoso, perquè això és incuestionable, a lo mejor hace 25, 30 o 35 anys pues eren situacions que no se consideraven acoso sexual, i sucedia el més en el mundo professional.
Hi ha hagut quantitat de manifestacions en tot Espanya, ahir sobretot.
Bueno, és que ahir era el dia per reivindicar-ho.
Però és que, fantàstic, és que a Madrid, uns encaputxats, vull dir, en contra la manifestació aquesta.
Ah, sí?
Sí. Fa bestial. Tot.
Bueno, la dreta i l'extrema dreta estan en contra d'això.
Sí.
Per tant, no ens estranyi.
Bueno,
més allà és el rovell de l'ou, de tot això.
No estan en contra. Y es más, yo esto no se le da muchas vueltas, y es que yo cada día me siento menos representado por el movimiento del 8M, y es así, y no por todo, pero hay una parte del movimiento que cada vez me siento más excluido, y creo que se están convirtiendo en un movimiento, por una parte, no todo el movimiento. Yo, a mí, cuando me hablas de feminismo, si me hablas de feminismo, ese feminismo que lucha por la igualdad, dices, es que es eso el feminismo para mí, es ese movimiento que lucha por la igualdad de hombres y mujeres. Pero ese movimiento que al final termina sacando una pancarta para decir no al fascismo, dices, es que te has quedado, es que tu movimiento se está quedando sin reivindicaciones legítimas. Porque el movimiento feminista no es para reivindicar la lucha contra el fascismo, es para reivindicar derechos que las mujeres no tenían en un determinado momento y tenían que ir adquiriendo históricamente a base de sus luchas. Y creo que al final una parte de ese movimiento lo han copado unas ideas políticas que lo que hacen es excluir a mujeres y a hombres. Y te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la vicepresidencia de Madrid, a Begoña Villacís, estando embarazada, la echaron a empujones de una de esas manifestaciones, porque no comparte los dogmas de determinadas personas de esas manifestaciones. Pero en cambio ella es feminista. Ella entiende el feminismo de una forma que parte del movimiento no lo entiende. Pero eres feminista, sí. Pero tú lo que no puedes hacer es obligarme a pensar estrictamente en los mismos términos que tú. Y creo que lo que han ido es ir encerrando ese pensamiento, y entonces al final terminan expulsando a gente. Porque si resulta que yo no comparto todos tus dogmas, que eso es algo normal y tendría que ser legítimo, lo que no puedes hacer es llamarme fascista. Y a partir de ahí es, no piensas exactamente como yo y no compartes absolutamente todos los términos de mi discusión, pues entonces ya eres fascista. Y eso es un problema no solamente con el movimiento feminista, sino con muchos otros movimientos.
Antoni s'està mirant l'Héctor.
Se l'està mirant, a veure què dirà.
No, el que vull comentar que és una realitat el que ell diu, no? Ja ho entenc. Però en totes les manifestacions sempre hi ha els extrems.
Sí.
Sempre hi ha els extrems. Sí, sí. I que a vegades aquests extrems que tu has explicat desvirtuen una mica el que és el sí de la manifestació, claro, o de la protesta. M'entens?
Sí, sí.
Però en línia general, ostres, jo crec que el del 8M està molt bé i tu parlaves de Podemos. Això ja és... Entrem en política. I quan amb aquestes coses comencem a entrar en política és com s'esgarria tot.
Claro. Sí, totalment d'acord.
Bueno, al cap i a la fi, bueno, no sé, corregeu-me els que esteu en política o heu estat en política, la política en principi a ser l'eina per resoldre els problemes o les lluites de la ciutadania, no?
Sí, hauria de ser així. Sí.
Exacte, hauria.
No, jo tenia entès això, però si no, corregiu-me.
Però aquí hi ha dues coses. Primera, que hi ha molta gent que no es deixa ajudar, i segona, que la burocràcia i l'administració són lentes, a més no poder, i si tens que anar pel camí correcte, pots tardar 6 mesos en poder fer una actuació que sigui vàlida i legal. Vull dir que és complicadíssim.
Bueno,
és complicadíssim.
Perquè tot el procediment administratiu és molt garantista, llavors... Sí, sí, sí. Clar.
I el que he dit abans està bé, que gent que no es deixi ajudar, tu. A part de que tot, que bueno, jo sempre he considerat que un alcalde de poble, jo mai em vaig considerar un polític, jo em vaig considerar una persona que tenia un temps, es va poder dedicar al seu poble amb molta afició, però no em vaig considerar un polític. Per què? Perquè no estava capficat en cap sigle. Sí que em vaig presentar per un partit, però jo vaig estar 10 anys fent i desfent, anant a la meua, per tant, no sé, només he fet aquests incis per separar, que ja sempre ho he fet, separar el que és un polític d'un poble a el que és un gran polític
de
país, no?
Totalment d'acord. Ara que comentàveu això, no? Ahir, per exemple, un dels actes que es va fer, no? I van llegir el manifest, és una colla de Figueres que tenen, fan teatre també i així, que són les empoderades.
Empordonades o alguna cosa així.
Llavors, que és un grup de noies que han patit doncs, assetjaments o violències masclistes, aquesta, això. I deien, sobretot, han creat aquest grup sobretot per manifestar i per donar coneixença d'aquesta part administrativa tan complicada, no? Que deien és que ens hem trobat, vale? O ens trobem, que del moment que a tu t'ha passat alguna cosa, el primer que és, te qüestionen, no? I tu què feies?
Sí, vale? Sí.
I tu què li deies? O tu,
sí, sí, sí,
i dius,
com, i com no vas vestida? Vull dir...
Exacte, no?
Sí, sí.
I dius, com pot ser que em facis aquesta pregunta si la persona, la víctima sóc jo, no els altres, no? Vull dir que és molt curiós, que encara sobre del mal que estàs passant, doncs encara t'hagis de sentir, doncs, això, sí, sí. Etiquetat sobretot i tal. Llavors aquestes noies, jo penso que són supervalentes, del moment, doncs, que donen la cara moltes vegades i expliquen el seu cas, perquè no ha de ser fàcil.
No,
bàsicament
ha de ser fàcil,
no ha de ser fàcil,
Però això que la gent, com aquest cas o qualsevol altre cas, s'obrin a la societat, és bo per tothom, això.
Oi tant.
És bo per tothom, tant pels que estan a dintre com els que estan a fora.
Perquè no, el problema és que potser està com molt normalitzat, no? Per exemple, violacions en el matrimoni, no? Jo ahir llegia un titular que em va fer pensar, una senyora gran, no? Deia, ens deien que el sexe era pecat i quan ens casaven ens obligaven a mantenir relacions sexuals. Vull dir... Que també hem rebut una educació, no?
Perdó, que ho he buscat i vull dir-ho bé. Dones empordarades.
Sí.
D'Empordà i
sí,
de...
Sí, és que el nom és una mica complicat, per això.
Sí, empordarades.
Clar, potser hi havia coses que creiem normals i que realment no ho eren i que ara, per sort, ens n'hem donat compte. I per això és tan important això que deies tu, Toni, no? Que s'expliqui i es comparteixi. I ara m'ha vingut al cap una estrofa d'una cançó que parla precisament d'això, d'una violació... del nou disc de Mago de Oz que diu que això té molt a veure amb això que deien, no? D'aquest reivindic que et qüestionen, no? Et podies haver resistit més, no? Sí que hi ha una part de la societat...
La violada sempre és la culpable.
Exacte.
Per segons quines esferes de...
Pero también te digo que eso cada vez pasa menos, ¿eh? Porque a nivel, por ejemplo...
Hi ha més consciència, no?
No, y después, por ejemplo, a nivel, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, existen protocolos para evitar la doble victimización, en el sentido de, antes a lo mejor una persona que había sido violada, una mujer que había sido violada, tenías que ir a la policía, lo contabas, luego te hacían otro interrogatorio y lo volvías a contar, luego lo tenías que volver, y al final lo terminas contando 40 veces, y ahí hay una victimización, porque es volver a pasar por un proceso traumático un montón de veces. Ahora hay una serie de protocolos para que esas cosas no sucedan. Tanto a nivel de juzgados como a nivel de la propia policía. Hay más formación a nivel de juzgados y hay muchísima más formación a nivel de policía. ¿Qué siga pasando? Seguramente sigue pasando. Eso pasará. Pero que cada vez es menor, sí. Que cada vez tenemos mejores protocolos, sí. Que cada vez hay mayor conciencia, sí. Que cada vez hay mayor formación, yo creo que sí. I tiene que seguir siendo así.
Però per desgràcia hi ha molt de masclisme i a més a mi em sorprèn, no? tot el que hem avançat, no? Tot el moviment feminista que hi ha hagut, més o menys ombres com comentava l'Héctor, que el masclisme segueixi creixent, no? Perquè a vegades veus enquestes i dius que hi ha, no sé, de temes de control a la parella, no? Per part de l'home en el mòbil, no? Cada cop més joves. A mi això em preocupa, no? Que poguéssim anar enrere.
El masclisme continua creixent, malauradament.
Hauria d'anar al revés.
Sí, però lo del control del mòbil jo crec que és bidireccional, eh? Sí. O sea, no solament és de les mujeres a usar dels homes a les mujeres, sinó de les mujeres a les mujeres. Sí, sí, sí.
Jo us diré una cosa, i potser sóc la, en aquest cas, no? La... de tres homes, no? Som dues dones en aquest cas, perdó, de quatre homes.
Sí.
Però moltes vegades també passa al revés, eh? Sí. O sigui, també hi ha dones doncs, que hi ha aquesta violència de cara als homes, moltes vegades psicològicament, el fet del mòbil, el control aquest del mòbil, i també hi ha molta noia jove que ho està fent, eh? I això, tan perillós és un com l'altre, que aquest control.
Que no ens enganyem, que el masclisme no només està en els homes, que el masclisme també està en les dones. Jo reconec que jo, potser en algun moment de la meva vida o en un futur, he tingut actituds masclistes. I sóc una dona, I segur que hi ha moltes dones que tenen actituds masclistes. Passa que potser hi ha una part del feminisme que ha criminalitzat molt els homes. Y no només són els homes, hi ha homes que són feministes.
Jo crec que el mayor error que està cometiendo el feminismo, desde mi punto de vista, es volverse dogmático en el sentido de que impide autocriticarse. Entonces, muchas cosas las toma como dogmas y cualquier persona que intente cuestionarlo la arroja a el saco del fascismo. Cuando dices, oye, a lo mejor para que ese movimiento crezca, para que esté sano, precisamente... No ese, sino cualquier tipo de movimiento. Creo que es necesario también la autocrítica y ver que se pueden cometer errores. El feminismo, como movimiento también intelectual, no es inefable. También se puede equivocar a la hora de interpretar ciertos movimientos.
Desde el momento que un movimiento lo fa las personas, las personas nos equivoquen.
Por ejemplo, el feminismo sin incluir al hombre no tiene recorrido. No es solamente una cuestión que incumba solo a las mujeres. Para que eso cambie, tiene que incluir también a los hombres. Y si no incluye al hombre, pues difícilmente tendremos un cambio social.
Clar, i tampoc és allò de que vols que t'ajudi en les tasques domèstiques, per exemple. No, és que no t'ha d'ajudar.
És que és tu responsabilitat.
Corresponsabilitat, no? La casa la paguem entre els dos i, per tant, l'hem de...
Sí, però saps què passa, Mercè? Aquest senyor i jo ho hem viscut.
Heu rebut una educació diferent, també,
venim d'una... que fa quatre dies, és que el món va molt de pressa. Venim d'una vida que la senyora es quedava a casa i cuidava els nens i cuinava. I aquesta era la seva feina, vull dir que...
Però tot i així, segurament, jo ho veig almenys a casa meu, el meu pare ara ha fet els 80 anys, ¿vale? Per tant, ve d'arribar a casa, que li posin les sabatilles, no com aquell que diu lavat.
No, tant com això, no.
Una manera de dir-ho, és una manera de dir-ho. Doncs, i vulguis o no vulguis, ell, doncs, treu el rentaplats, para la taula, coses que fa 40 anys enrere...
No feia.
Bueno, és que Déu me'n guarda que se li hagués dit,
eh? Aquest aspecte s'ha millorat molt, eh?
Sí,
jo us he parlat...
Jo tinc amics de la meva filla, d'aquest segment d'edat de 40-45 anys, doncs que tant cuino un com l'altre.
Exacte.
Eh?
No, i ara cada
a casa meva cuina més la meva,
sí, sí,
el meu home que jo.
Anava a dir això, cada vegada hi ha més homes que es dediquen
I,
de la cuina.
I per força, cada... perquè jo no ho vull fer, bàsicament.
No, però en general sí, però, en aquest sentit sí que va millorant, però queda molt recorregut.
Però jo us he parlat de la meva àvia al principi, no? Us he dit que n'han fet 92, i jo me'n recordo molt el dia que vaig al·lucinar més quan vaig veure el meu avi cuina. La meva àvia es va trencar, bueno, tenia molta artrosis i li van posar una pròtesi de genoll, i per la casa que tenien, doncs ella es va haver de quedar a dalt a les habitacions i no podia baixar a baix, evidentment estava convalescent i no podia cuinar. I això jo devia tenir 12 o 13 anys i vaig veure el meu avi cuina i jo, ah, saps cuinar? Saps?
Això de tots
perquè
modes,
no havia vist mai cuinar el meu avi.
Però de tots modes, Mercè, això poder ja ha influït en l'home al veure que hi ha quantitat, començant per en Ferran Adrià, que hi ha quantitat de cuiners que són cuiners, no cuineres, n'hi ha molt més de cuiners que cuineres.
No,
que estan del tot. No sé si això ja...
El fet d'entrar a la cuina, no?
El fet de provar i fer proves...
Sí, però fíjate en lo que comentas ahora, que el rol de la mujer... El tradicional, ¿eh? Uh-huh. Ha sido la cocina de casa.
Sí, no la del restaurante.
La cocina profesional ha estado siempre en manos de hombres. Sí. Y ha habido muchos más reconocimientos, que sorprende un poco, ¿no? Y dices, al final,
ese
rol tradicional lo ha tenido la mujer de la cocina. Luego sorprende que el gran profesional de la cocina sea un hombre, que dices, oye, si históricamente...
Per això dic que encara queda molt, ¿eh? Exacto. El de casa és les dones i el de restauració és d'homes.
El rol social o el rol professional lo cubre un hombre i, en canvi, el rol familiar lo cumple una mujer.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i continuem amb altres temes, o aquest mateix, ja veurem. Fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions d'Avinguda d'Àlgama 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
El cap de setmana del 28 i 29 de març viu la Fira de Sant Josep de Figueres. El dissabte 28 de març, de 9 del matí a 8 del vespre, amb la 33a edició de la Fira del Brunyol de l'Empordà, a la Rambla i entorn. Amb fira d'artesania i alimentació, parc d'atraccions infantil, inflables, xocolatada i actuacions.
I l'endemà, diumenge 29 de març a les 10 del matí, la 12a cursa urbana de Sant Josep de 5 i 10 quilòmetres pel centre de la ciutat, que es pot fer corrent o caminant. Organitza l'Associació Amics de Sant Josep amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres. Consulta el programa a firadelbrunyol.cat.
Què vols ser de gran? No saps què fer amb el teu futur?
Estan preparats els teus fills per afrontar el futur professional? Vols donar-los les millors oportunitats?
No busqueu més. El Saló dels Oficis us espera amb les portes obertes el dimecres 11 de març al recinte firal de Figueres, de 3 de la tarda a 7 del vespre.
El camí pel teu futur comença aquí. Més info a salodelsoficis.cat.
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara: cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
El Festival Jazz Figueres es renova i se celebrarà del 2 al 5 d'abril, per Setmana Santa, amb una quinzena de concerts gratuïts i de pagament a diferents espais de la ciutat. I amb les actuacions destacades de la Sant Andreu Jazz Band, formada per joves intèrprets i dirigida per Joan Chamorro, i de la saxofonista i compositora Irene Reig, Premi Enderroc 2025 al millor disc de jazz. Organitza el Casino Menestral Figuerenc amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres. Consulta la programació a casinomenestral.cat.
Torna la ruta de les tapes de roses. Del 13 al 22 de març, celebrem 10 anys de la ruta.
85 restaurants de roses t'ofereixen tapes espectaculars, marinades amb els vins de la D.O. Empordà. I els dies 13 i 14 de març, a partir de 8:45 del vespre, no et perdis l'espectacle especial que hem preparat.
Descarrega't l'app, planifica la teva ruta i participa en el sorteig de totes les tapes gratis l'any vinent.
Ruta de les tapes de roses. T'hi esperem.
A Garriguella, a l'antic turó de la Perdiu, hi ha un lloc on la cuina té ànima italiana. Pizzeria Braseria Fortina. T'ofereix gastronomia mediterrània. Pizzas i pastes fetes amb passió.
Veniu a conèixer el nostre pizzer d'origen napolità amb gairebé 40 anys d'experiència.
Fem menú diari, plats a la brasa i esmorzars de forquilla. Amb pàrquing privat i bonica terrassa exterior.
Pizzeria Braseria Fortina, de Nàpols a Garriguella. Telèfon 872 20 42 88, a Instagram i també al cercador de Google.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. A veure, ara abans de tornar a entrar en directe, després de la pausa, he confessat una fòbia meva. És igual, la dic en antena, no tinc per què amagar-me, em fan por els cargols.
No, és que són perillosos.
Raro.
I ràpids. Sí,
por los cuernos. Sí.
No, és que tinc un trauma petitet, un traumita amb els cargols, de veure'ls a la pica de casa amb molta quantitat, corrent per la cuina de casa, no? Quan la meva mare els cuinava pels medievals de Castelló, i no sé, tinc aquesta fòbia, no m'agraden gens.
Hi ha un avantatge, no? Que tu sempre aniràs més ràpida.
Sí, però clar, si algú m'agafa un cargol i me persegueix amb el cargol...
Hòstia, amb el bon i a més els pobres...
N'he menjat, eh?
I a més els pobres cargols, només de pensar que d'en viu en viu els rosteixes tu...
No, i exacte, sí. A més que és molt cruel com es cuinen, però bueno...
Bueno, hi ha altres coses, a mi m'encanten les garotes, tu...
I els
mengem viues, eh? Vull
sí,
dir
sí,
que
sí.
Això va com va, tu...
La Montse ha posat cara de crueltat màxima...
Perquè a l'ésser humà som així, eh?
Sí.
A mi m'encanten les garotes, no t'agrades?
Sí, però no, prefereixo una cargolada.
Ai, no. Garota sempre.
Jo també soc de caracol.
Sí?
Sí,
ah,
sí.
Perquè tu ets d'interior.
Claro, som de Lleida i...
Clar, clar, és d'interior. Home, els de Lleida, no pots viure a Lleida i no agradar-te els cargols.
No, és un delito. A mi
no em deixen entrar a Lleida, no? Perquè com que no m'agraden els cargols, no, és broma.
No, però te puedes entrar en mi mesa cuando vayamos a comer caracoles. No hay ningún
sí,
problema.
Sí, cap problema,
exacto,
no?
Exacto, me como los míos y los tuyos.
N'he menjat, eh? No, menjar-los no m'importa, però...
També els cargols de mar, estan boníssims, també.
No sé, no n'he menjat gaires vegades.
Ells que porten punxa, eh? Sí,
sí, sí. Ostres, com hem acabat parlant de cargols aquí? I
sí, no sé
parlant...
què ve els cargols.
És que el menjar,
ara.
Perquè parlàvem de la cuina, no?
Exacte.
La... Imagina't com...
Molt bé, Montse, gràcies per ajudar-me.
Com hem anat a parar, amb els cargols, tu.
Posar el menjar a la taula i és tema de...
Perquè és curiós, també, estàvem parlant abans, heu parlat de la cuina, no? Que els que han destacat a la cuina, normalment professional, han sigut homes. Evidentment alguna excepció, no? La
rosquilleta, sí.
La de parellada.
però la feina a casa de ball, de les cols...
Exacte, però clar, sobta això, no?, que dius la cuina, i aquestes persones, Ferran Adrià i tots aquests grans cuiners, l'han après de les seves iaies, o les seves mares, no?, no com jo, que no n'he pres.
Bueno. Sí, però no me parece una casualidad, me refiero, si hablábamos de machismo y de roles, al final el rol público o el rol profesional tradicionalmente siempre ha estado en manos de los hombres. O sea, si luego haces una revisión histórica, por ejemplo, de los grandes escritores, de los grandes pintores, el 90% son nombres de hombres. Solo en los tiempos más modernos empiezan a aparecer nombres de mujeres, o mujeres escribiendo con o pintando con seudónimos de
hombres. Ara que ho veia jo,
Víctor Català, claro, era una dona.
Sí, sí, Víctor Català, sí. No, i que grans dones que han fet grans coses que no se saben, no? Per exemple, aquesta exposició que vam poder veure ahir aquí a Vilafant, a Palol, amb motiu de l'acte que comentava la Montse, també interessant, aquest Mujeres, no?, que hi ha dones que jo desconeixia, que havien... Bueno, el wifi, per exemple, no?, a darrere hi ha una dona amb l'invent del wifi, grans enginyeres que no han sigut reconegudes, no?, perquè hem viscut en aquest masclisme. I per altra banda, al revés, no? Feines molt feminitzades, com per exemple infermeria, per exemple. Quants infermers coneixeu, homes? No gaires.
No, n'hi han, eh?
N'hi han, però continua sent una feina feminitzada.
Bueno, i més anys enrere de metgesses n'hi havia gaires. Mm-hmm. I ara, poder tau a tau, eh? Metges i metgesses.
Ves a infantil de les escoles, quants mestres veus, homes? En veus cap? I et sobta quan veus un noi, no? Un noi infantil, i 3, i 4, i 5, o una llar d'infants. I també ves en compte, perquè el que faria la mestra d'abraçar amb aquell nen... Perquè ha quigut,
perquè som éssers humans i necessitem el contacte, vale? No?
Doncs si això fa un mestre home...
No es veu de la mateixa manera, no?
Hi ha problemes, eh? I jo ho he vist, això, eh? Pares, bueno, famílies de dir... Ai, és que en Pepito vaig veure com l'abraçaven al pati. Coi, és que el nen havia quigut, vale? O havia tingut algú... I era una abraçada com la podies fer tu
i
jo.
Tenim la pell massa fina.
Sí. Bueno, pero porque al final lo que nos damos cuenta es que los roles funcionan, o sea, funcionan mentalmente, y existen tanto discriminación para las mujeres como para discriminación para los hombres, en el sentido de que a lo mejor el sistema de cuidados históricamente o tradicionalmente ha recaído más en las mujeres, por eso tenemos a lo mejor mujeres... más representadas
enfermeras, educadoras
y este tipo de cosas, y en otro tipo de roles pues actúa más el hombre, por ejemplo en minería, camioneros, o cosas que a lo mejor
electricistas
o profesiones, pues a lo mejor está más el hombre, por lo tanto ahí a lo mejor la mujer ha tenido que hacer mucho más fuerza para entrar, porque por ejemplo incluso ahora si vemos una mujer camionera o conduciendo un autobús, todavía te sorprendes.
O una dona paleta.
Una dona paleta, exacta. O a lo mejor tiene que hacer el doble esfuerzo para que la reconozcan una buena totalmente paleta, cuando a lo mejor tiene las mismas habilidades que puede tener cualquier otro hombre. Y a la inversa,
paleta, ¿eh? Veus, ya es más complicado, porque ya fuerza física aquí. Bueno, conductora d'autobús, no sí. Tant, porque los autobuses avui en día son muy fáciles de portar.
Jo no m'atreviria a portar un autobús, tenint en compte que condueixo d'un smart.
Però, clar, amb
la direcció assistida.
Fas unes pràctiques, vull dir que...
No em veig, jo ja és que ni un cotxe gros, vull dir, no.
Però les feines aquestes que són de força, que potser són les que es consideren, no? I dius, ostres, per exemple això, que dèiem ara, un paleta, jo entenc que deu ser doncs això per haver d'agafar material o per coses d'aquestes, però jo penso que si te prepares i també tens un cos preparat això, per agafar peses o el que sigui, jo...
Bueno, fas dos viatges, tampoc passa res, no?
I després hi ha una altra cosa, que avui dia hi ha molta maquinària que substitueix
també
la força de l'home,
també.
Cantitat.
Jo ajudava el meu cosí quan s'estava fent la casa, no? I al principi doncs l'anàvem a ajudar i jo estava allà, evidentment jo no hi entenc res, no? Per fer de manobra, però passa'm això, passa'm allò, mulla'm els totxos, bueno, i em vaig aprendre, i com que no podia agafar-ne de tres en tres, els agafava de dos en dos i feia més viatges. Vull dir que no hi ha cap problema.
Però aquí m'ha posat algo que a mi me resulta interesante, en el sentido de que hemos de romper esa visión de los roles en todos los sentidos. Bueno, pues por ejemplo, el rol, pues oye, si hay un hombre que se dedica al cuidado de los niños o a la educación infantil, pues evidentemente, igual que le da un abrazo cuando voy a recoger a mi hija a la guardería, pues muchas veces está la niña llorando porque está ya desbordada, porque tiene ganas de que lleguemos a cogerle, le da el abrazo a la profesora, pues si en ese caso el profesor es hombre, pues también será normal que le dé un abrazo y no tengo que empezar yo a cubrar cosas raras. Y ahí el hombre se encontrará con una discriminación y una serie de barreras, por lo mismo que le sucede, que si mañana entra una mujer...
Això és una mentalitat molt recargolada,
Sí, però hi és.
Sí, però passa, Però lo mismo que si entra una mujer, yo qué sé, electricista en mi casa, yo tengo que dar las mismas competencias que a un hombre y no decir, uy, es que a lo mejor es mujer, uy, a lo mejor no sabe tanto.
Estaria bé que hi haguessin dones electricistes o persones, ja no només dones, perquè fan falta molts electricistes.
Pues,
no sé si heu hagut de necessitar-ne algun.
Pues seria una bona sortida per dones que a lo millor no tenen feina, perquè el que tu acabes de dir, o puc constatar, que falten molts i molts electricistes. Bueno, com falten moltes persones de quasi de tot.
De rellers, imagina't.
Sí.
A mi m'agradaria que hi haguessin, això que deies tu abans, no? També més homes en l'educació infantil. Perquè, bueno, cada persona, o sigui, cada sexe, no? Tant homes com dones, aporten una energia diferent o, bueno, t'acaben completant a nivell educatiu. Potser el món seria una mica més equilibrat, no? Si en aquestes professions que t'estan formant, no? Tens un referent home i un referent dona.
Jo el que sí que veig és que cada vegada el jovent, o sigui, com més jove ets, és com si menys importància li donessis, amb tot aquest tema. Hi han coses que igual a nosaltres encara ens sobta, no? I el típic comentari, no, de grup de nois, no? O abans que eren, no, el grup de paletes que passaves per una obra i et deien...
Tia bona.
Bueno, aquests típics de llonsis. Pues potser era perquè era assumit, però ara dimen guarda que t'ho diguin. Vale, perquè el jovent ho té molt interioritzat, què m'ha de vindre a dir a mi aquest home, no? No s'ho prenen com un piropo, s'ho prenen com un atac, no? I sí que estic veient i notant que hi ha una part, no tots, lògicament, o no totes, que és com que tenen ja tan assumit que ja no hi ha aquesta reivindicació. O sigui, per sort, vale, com que portem anys... ja forma part de dintre seu, llavors no hi ha aquesta memòria que diguem, no? Aquest de que les primeres dones que van haver de sortir, lluitar, canviar-se el nom inclús, o tot això, jo penso que per sort, per sort, està una mica més normalitzat.
El que passa és que jo, per exemple, estic pensant en el meu fill gran, no? Que, bueno, ha d'entrar a l'institut, no? I ja comences a preguntar-li una miqueta, no? Què li agradaria fer i aquestes coses. I ell en algun moment m'ha expressat, no?, que li agradaria ser mestre. Però és que potser ell acabarà triant ser mestre d'institut perquè veurà molts més referents masculins a l'institut que no pas a la primària. És que de professors n'ha tingut d'educació física i de música, d'infantil o tutors.
A primària sí
pocs,
que n'hi ha més d'homes mestres.
Però infantil...
Yo infantil no he conocido muy pocos.
Sí, pero voy a contar algo que no sé si voy a contarlo, pero me pasó el otro día y nos sorprendió tanto a mí como a mi mujer. Nosotros fuimos a unas puertas abiertas de un colegio.
Estás en aquest punto.
Sí, claro, estoy en ese punto y me toca los próximos días. Pero que seguro que es inconsciente, ¿eh? Pero mira, invitaron a diferentes niños y niñas a que nos hicieran la explicación del colegio. Lo repartieron en dos turnos. Un grupo nos enseñaba el colegio, las aulas, y otro grupo nos explicaba lo que hacían durante el año. Pues casualmente los grupos que nos explicaban lo que se hacía durante el curso eran todos chicos, y las que nos enseñaron las aulas eran un grupo de chicas.
¡Ostras! Y no estaban barrejados. Lo curioso es que no estaban barrejados.
Y nos sorprendió porque dices...
¿Y qué adoduaixes això?
Pues a los prototipos mentales que tenemos en la cabeza. O sea, me da la sensación...
En aquel caso, los mestres.
Sí, bueno, no es que se haga con maldad ni nada, sino yo creo que son roles que tenemos asumidos en la cabeza, y entonces es como... el hacer, entre comillas, y voy a decirlo mal, de azafata, azafata en el sentido de te enseño esta habitación, no sé qué, es como un rol muy femenino, y entonces era como las niñas enseñáis esto, y a lo mejor incluso hasta ellos se sentían más cómodos. Y el rol de vamos a hacer estas actividades, no sé qué, no sé cuántos, y hemos hecho estas actividades este año, eran de chicos. Y me sorprendió porque primero entraron todos chicos, y yo dije, digo, lo he visto a los niños, digo, joder, claro, todos niños.
Claro.
Es un colegio pequeño, pero habrá niñas. Claro, y entonces cuando terminaron los niños, y ahora un grupo de niñas os va a enseñar, y claro, en mi cabeza dijo como...
Sopta.
Sí.
Y claro, con mi mujer, que mi mujer sí que ha trabajado mucho tiempo en temas de violencia de género y demás, para la Generalitat, y también donde trabaja ahora, porque ya son estas cosas que las hablamos.
¿No?
Claro, y fui al salir y yo solo dije, digo, me ha sorprendido, dice mi mujer, y dice, es que es un poco curioso en este sentido. Sí.
Però és curiós com a l'educació, no? A mesura que tu vas pujant de curs, cada cop tens més presència masculina fins a arribar a la universitat, que potser només tens professors masculins.
Quan... Home, ja n'hi ha,
Sí, que hi ha dones a la universitat, però n'hi ha menys. Jo tinc més professors que professores a la universitat. Jo tampoc vinc de molt enllà.
De totes maneres, amb el temps... s'ha anat igualant molt,
Sí.
A veure com hi hem vist un guàrdia civil d'hora.
Mm. Ah,
o un àrbit de futbol d'hora.
O una bombera.
O una bombera.
Una professió masculinitzada, no?
I sona per tot,
Sí.
Poder no amb el tant % que ens agradaria a tots, però hi són.
Sí, i tinguem en compte que les demandes de la dona han millorat. Sí que n'hi ha... Queda molt per millorar, perquè hem millorat molt, moltíssim, perquè no recordo l'any exacte, però em sembla que era voltants de 1850, i va haver la primera huelga en una fàbrica i van morir 150 dones reivindicant el dret a votar i reivindicant el dret a les dones, no? Llavors, sí, molt bé, 1850, que no sé l'any exacte, però més o menys al voltant d'això.
Segle XIX.
Per tant, fa 200 anys, hosti, quin canvi hi ha hagut.
Sí.
Sobretot en els països adelantats, que bé, és cert que en els països, en els magrebins i el sud d'Amèrica,
la cosa no va a la mateixa velocitat per tots.
La cosa és molt diferent, tant al magrebí com al sud-amèrica. La cosa és molt diferent.
Clar, per això cal reivindicar-ho a nivell mundial, no? La igualtat.
El magrebí
amb els
sud-americans.
Sí, però jo t'he tret aquest exemple perquè jo he vist sud-americans a davant meu, persones que he tingut treballant, pagant amb una dona, que jo m'he hagut de posar pel mig.
Això és el masclisme que teníem nosaltres abans d'anar-hi.
El supermercat està bastant així encara.
Però el tema musulmà és diferent.
Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí, adéu-n'hi-do, avui, com hem fet tertúlia. Tornarem demà dimarts ben puntuals amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Bon dia.
Bueno.
Adéu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.